Bon dia, són les dues. El govern espanyol aprovarà aquesta tarda un paquet de mesures per estalviar energia. La que més crida l'atenció, la que regula la temperatura en oficines, negocis, botigues, centres comercials i transports. L'aire condicionat no podrà refredar per sota dels 27 graus i a l'hivern la calefacció no podrà passar dels 19. A casa, però, cadascú podrà fer el que vulgui. El decret no entra a regular els habitatges particulars. Tot i així, el govern espanyol fa una crida a la responsabilitat perquè tothom hi posi el seu granet de sorra. Amb tot plegat, la Moncloa espera poder complir el compromís que va adquirir en Brussel·les i reduir un 7% el consum de gas.
RAC 1 migdia.
El Consell de Ministres també donarà llum verd a la nova llei de secrets oficials. L'actual, la que encara està vigent avui, 1 d'agost del 2022, va néixer durant el franquisme, és de l'any 68. La nova llei fixarà un mínim de 50 anys per desclassificar matèries del secret. La qüestió, a més, canviarà de mans. A partir d'ara serà cosa de presidència i, per tant, deixarà de ser competència del Ministeri de Defensa. De seguida, tots els detalls, però abans, Gemma Montero, bon dia.
Bon dia.
Òmnium Mascarella contra el Ministeri de l'Interior.
L'entitat ha presentat una demanda a l'Audiència Nacional per les infiltracions de la policia espanyola en organitzacions juvenils independentistes. Acusen el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, de quedar-se de braços plegats.
Salpa des d'Ucraïna el primer vaixell carregat de cereal.
Va carregat amb 26.000 tones de blat de moro que tenen com a destinació el port de Trípoli, al Líban. És un pas importantíssim per mitigar la crisi alimentària derivada de la guerra a Ucraïna. Es calcula que als ports del país s'hi han acumulat més de 20 milions de tones de cereals. Fins ara Rússia en bloquejava la sortida.
El Barça presenta Jules Koundé i anuncia la tercera palanca econòmica.
Joan Laporta ha anunciat la venda del 25% de Barça Studios a l'empresa Socios.com per 100 milions d'euros. Una venda d'actius que permetrà ajudar a inscriure les noves incorporacions del club. Tot plegat el dia que el Barça ha presentat Jules Koundé, el central francès provinent del Sevilla, que ha respost a la insistència de Xavi Hernández per tenir-lo al seu equip.
I Fernando Alonso fitxa per Aston Martin.
Després de 2 anys al Pin i alguns problemes, l'asturià marxa a l'escuderia britànica amb un contracte multianual, sense especificar-ne la durada, i tindrà com a company Lance Stroll.
I l'últim titular és pel temps. Aquesta setmana la temperatura torna a disparar-se. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, sí, el que farà que la calor torni a ser molt, molt intensa a les comarques interiors els propers dies, sobretot Catalunya Central, Vall de l'Ebre, Pla de Lleida, fins i tot zones del nord del país com la Conca de Tremp o l'Alt Urgell, amb màximes a tocar dels 38-40 graus, fins i tot alguns dies també a les comarques gironines, molta, molta calor, i tot plegat sense canvis importants, amb el sol com a gran protagonista, i les tempestes que aquests últims dies han anat regant diferents punts, sobretot del nord del país, aquesta tarda només a tot estirar al voltant de l'Alt Berguedà.
Són les 2:03.
RAC 1 migdia.
El Consell de Ministres aprovarà aquesta tarda un paquet urgent de mesures per l'eficiència i l'estalvi energètic. Dins d'aquest pla s'inclou l'ús més eficient de l'aire condicionat i de la calefacció als edificis públics, que es faria també extensible en comerços, transports, centres comercials i botigues. L'objectiu és retallar voluntàriament el consum de gas un 7% de cara als possibles problemes derivats de la guerra d'Ucraïna. Més detalls sobre aquest pla des de Madrid. Jon Gracia, bon dia.
Bon dia, 27 graus per a l'aire condicionat i 19 graus per a la calefacció. Aquestes dues temperatures són els límits que ja estan en marxa als edificis públics i que també deuran aplicar comerços, centres de treball i el transport públic. A més, les portes s'hauran de tancar per a ser més eficients. Són normes que només es recomanaran a la ciutadania i que tractaran de reduir el consum d'energia per aconseguir eixa reducció del 7% de gas que s'ha pactat amb Europa. La portaveu socialista Pilar Alegría ha dit a Onda Cero aquest matí que es tracta d'un repte global.
Plantear, como digo, medidas para que esta crisis sea lo menos dura para la gente de a pie, pero por otro lado también estamos frente a un reto global, un reto mundial que nos exige a todos ese plus, ¿no? De si me permiten el término, de responsabilidad. Bueno, yo creo que la gran parte de las administraciones públicas van a ver con buenos ojos esta medida.
Aquestes mesures, entre les quals també està el foment del teletreball, entraran en vigor de manera immediata i es podran convalidar durant tot el mes pel Congrés dels Diputats.
Això pel que fa al govern espanyol. Mentrestant, la Generalitat també posa fil a l'agulla per reduir la dependència energètica de l'exterior. Aquest matí ha anunciat que dedicarà 27 milions d'euros a ajudes per instal·lar sistemes d'energia renovable tèrmica a fi de reduir el consum de gas natural. Benet Íñigo.
Es podran demanar a partir de demà i es dirigeixen a autònoms, empreses, administracions i entitats sense ànim de lucre, no a particulars. Es subvencionarà part del cost de la instal·lació de sistemes d'energia solar, biomassa o geotèrmia. A més de reduir la dependència energètica de la importació d'hidrocarburs, la secretària d'Acció Climàtica, Anna Bernades, subratlla que són sistemes per generar fred o calor amb recursos locals.
La línia que presentem avui el que fa és utilitzar aquells recursos autòctons. I ho trobem claríssim amb el cas de la solar tèrmica i amb la geotèrmia, que s'han de consumir just en el lloc on es produeixen, però també, per exemple, en el cas de la biomassa.
Aquesta energia local permet, a més, generar activitat econòmica al seu entorn i, en el cas de la biomassa, una millor gestió del bosc que redueix el risc d'incendi.
I mentrestant creix la indignació al Priorat pel transvasament del pantà de Siurana, que els deixa gairebé sense aigua. Tot i les peticions dels alcaldes, l'Agència Catalana de l'Aigua ha activat el tercer transvasament cap al riu de Riudecanyes, que abasteix el Baix Camp. Els ajuntaments ja avisen que aniran als jutjats perquè s'està prioritzant, diuen, el rec de cultius, mentre que als pobles hi arribarà aigua cada cop més tèrbola i estancada per beure. Tarragona, Sílvia Barbís, bon dia.
Bon dia. Els alcaldes estan indignats. Dijous es van reunir amb responsables de l'Agència Catalana de l'Aigua i els van demanar que es posposés el transvasament del pantà de Siurana al de Riudecanyes fins a recuperar els nivells quan arriben les pluges. Siurana estava al 13% de la capacitat, però divendres va començar el transvasament. Fins avui es transvasaran 0,4 hectòmetres cúbics i l'embassament quedarà al 10%. Els ajuntaments estudien denunciar que s'estiga fent prevaldre l'ús de rec sobre el de boca. Xavier Gràcia és president del Consell Comarcal del Priorat.
El que és més trist per nosaltres és que hi hagi aigua d'un territori i en un territori hi ha vent i sequia amb un nivell generalitzat i realment pues, nosaltres no tinguem aigua i que l'aigua que hi ha marxi en un altre territori i nosaltres haguem d'acabar portant aigua amb camions.
A alguns pobles de la Conca de Barberà, com Passanant i Belltall, de fet ja es porta aigua amb camions. Al Priorat no, però alguns municipis fan restriccions. L'ACA decidirà avui si continua alliberant aigua de Siurana o atura el desembassament i deixa 0,6 hectòmetres cúbics pendents per a més endavant.
Gràcies, Sílvia. Una sequera derivada de la intensa calor d'aquest estiu que durant la setmana pot tornar a enfilar els termòmetres fins als 40 graus. Aquestes temperatures tan elevades no només afecten els humans, sinó que també fan que ho passin malament els animals de companyia. Per intentar que deixin el mínim possible, podem seguir una sèrie de consells. Tina Forés.
Un d'aquests consells és portar-los a fer més passejos, però que siguin més curts. Ho ha explicat a RAC1 el president del comitè assessor de la Clínica d'Animals de Companyia, Manel Homs.
Intentar treure'ls a les hores més fresques, fer passejos curts, portar aigua, anar-los refrescant una mica, posant-los aigua a les zones on hi ha menys pèl. Tot això pues, ajudarà una mica a que realment ho passi menys malament.
Si els hem de deixar sols a casa, és millor que sigui poca estona i els hi hem de deixar l'aigua amb gel abans de marxar.
No, si tenim aire condicionat no hi ha problema, però si no, una zona el més fresca possible, amb aigua, i deixar-los una mica al seu aire. Tampoc es poden deixar, doncs, no sé, en un quarto petit i sense ventilació, ni coses d'aquest tipus.
Si tot i així no podem evitar un atac d'ansietat, el més important és tranquil·litzar-los.
El primer que hem de fer és tranquil·litzar l'animal i intentar remullar-li les potes, el ventre, zones sense pèl, sobretot tranquil·litzar-lo, això és el més important, perquè no només la calor produeix el problema, es podem trobar que l'angoixa ho produeixi.
A més, hem d'anar en compte amb les races d'animals amb el nas xato, com els bulldogs francesos, els pugs o els gats perses, ja que els costa més respirar i tenen més risc de patir cops de calor.
I precisament el Consell de Ministres aprovarà aquesta tarda el projecte de llei que recull els drets dels animals. La ministra de Drets Socials, Ione Belarra, espera que serveixi per posar fi a l'abandonament de mascotes i al maltractament de les bèsties. En parlava aquest matí a Televisió Espanyola.
Esta es una ley pionera. Es la primera vez que en nuestro país se va a impulsar una ley de protección animal. El objetivo fundamental es, por un lado, acabar con el maltrato. Las penas van a poder llegar hasta los 36 meses de cárcel y efectivamente esto nos ayuda a luchar contra esa sensación de impunidad de que, bueno, pues maltratar un animal muchas veces hasta la muerte no tenía ningún tipo de consecuencia o prácticamente ninguna consecuencia.
I encara més qüestions sobre la taula del Consell de Ministres, que aquesta tarda donarà llum verda a l'avantprojecte de la nova llei de secrets oficials. El text indica que els alts secrets es mantindran amagats 50 anys prorrogables i que serà el Ministeri de Presidència i no el de Defensa qui tindrà la competència per desclassificar-los. Tornem a Madrid, Ion.
Sí, el govern espanyol pretén substituir la llei actual que data de 1968 i que durant molts anys alguns partits polítics han demanat canviar. Entre les novetats, els documents es dividiran en quatre categories: el secret, secret, confidencial i restringit. Els documents que siguin al secret es podran classificar fins a 50 anys i posteriorment es podrien prorrogar si es considera necessari. La llei també recull que la justícia podrà demanar que es desclassifiquen documents, crea la figura d'autoritat nacional i trasllada les competències del Ministeri de Defensa al de Presidència. En una entrevista a La Sexta, la ministra de Defensa Margarita Robles es mostraba a favor de aquest canvi.
Lo que se crea es una figura que no existía, esta autoridad nacional que no existía, y por tanto es una figura que no se puede comparar con nada de lo que hay en este momento. Es una figura más propia de los países de Unión Europea, de OTAN.
Per Podem hi ha qüestions que calen millorar. Creuen que 50 anys per al secret són excessius. Mentre la ministra Robles afirma que encara es poden proposar millores per a aquesta llei.
Gràcies. I en una de les qüestions que va tornar a posar en dubte l'actual llei de secrets va ser la polèmica de l'espionatge per Pegasus. I precisament avui Òmnium Cultural ha dotat la justícia a l'escàndol no només de Pegasus, sinó també de les infiltracions de policies i la captació de confidents en grups independentistes. L'organització demana a l'Audiència Nacional que forci el Ministeri d'Interior a aturar la vulneració de drets fonamentals a Giró.
Unes pràctiques que l'entitat considera gravíssimes i antidemocràtiques. Per això ha decidit interposar una demanda contra el Ministeri d'Interior per casos com els de Marcel Mauri o Txell Bonet, espiats amb Pegasus. L'escrit també refereix a la infiltració del policia espanyol durant dos anys al CEP i el cas d'Enric Pérez, el noi del jovent republicà ibatec que van intentar captar per obtenir informació sobre l'independentisme. El president d'Òmnium, Xavier Antic, assegura a RAC1 que l'entitat mou fitxa davant del silenci vergonyós del ministre Marlaska.
Cal dir que a l'Estat no li tremola el pols a l'hora de vulnerar drets fonamentals per reprimir el moviment independentista, i per això davant d'aquest silenci de gran de Marlaska, que és el responsable dels cossos policials de l'Estat, obrim la via judicial a l'Audiència Nacional. Arribarem fins on faci falta per desemmascarar el joc brut de l'Estat i aconseguir una condemna. Que la policia s'infiltri a organitzacions juvenils democràtiques és intolerable i més propi d'un règim totalitari que d'un estat de dret.
Volíem dir el jove infiltrat, el policia espanyol infiltrat al CPC. Òmnium ja va presentar fa uns dies un requeriment administratiu demanant explicacions al ministre de l'Interior que va quedar lament antic sense resposta.
I els últims àudios filtrats de l'excomissari Villarejo confirmen aquesta mala praxi de la policia espanyola per desprestigiar l'independentisme. Segons els documents que publica el Món.cat, hi havia una trama que elaborava informes i filtracions a la premsa ja abans de la consulta del 9-N. Sílvia Solanes.
A la conversa se sent com el cap de la Divisió d'Afers Interns de la policia espanyola, Marcelino Martín Blas, i el cap d'informació a Barcelona, Pedro Esteban, debaten sobre com perjudicar Convergència i Unió.
Hemos hecho un recopilatorio de todas las denuncias y todas las actuaciones corruptas, decir, eso sí que se puede hacer.
Eso sí que se puede filtrar.
Hombre,
eso se refría, se cocina y ya está.
Els policies també detallen que es dividien els seguiments. Qui ho explica és Esteban, i Martín Blas li demana quedar-se a l'informe de l'aleshores presidenta de l'ANC, Carme Forcadell.
Esto es la vigilancia a la señora Forcadell.
Esto me lo quiero porque es que nosotros vigilamos a uno y ellos a otro y luego hacemos un análisis del resultado.
En aquesta conversa també hi havia el màxim comandament de la Policia Nacional Espanyola, Eugenio Pino, i l'excomissari Villarejo. El Món.cat avisa que el serial no s'acaba aquí, que la policia espanyola tenia l'ull posat sobre tots els membres del Pacte Nacional pel Dret a Decidir.
A tot això, Pedro Sánchez insisteix que no hi ha majoria per reformar el delicte de sedició. El president espanyol diu que per ell no quedarà, que ell és partidari d'atacar el Codi Penal per reformular els delictes de rebel·lió i sedició. De fet, ho considera imprescindible per poder equiparar Espanya a les democràcies més avançades de la Unió Europea. Però subratlla que l'aritmètica és la que és i que ara els números no hi arriben.
Yo soy favorable a reformar el Código Penal en esos delitos, pero evidentemente, bueno, hay unas Cortes Generales, hay unas mayorías parlamentarias, e insisto, yo a día de hoy no veo esa mayoría parlamentaria. Si esa mayoría parlamentaria se diera, pues evidentemente el gobierno de España planteará esa reforma como no puede ser de otra manera.
El president espanyol ho ha dit des d'Albània en l'última parada de la seva gira pels Balcans, on ha reiterat la seva oposició a reconèixer la independència de Kosovo. Sánchez també s'ha referit a les relacions amb Podem i ha defensat la bona salut del govern de coalició. Una salut força més deteriorada en el cas de la Generalitat. Agrupacions territorials de Junts per Catalunya demanen votar aquest mateix mes d'agost si el partit ha de continuar el govern o no. Després que dijous la mesa del Parlament suspengués les funcions de Laura Borràs com a presidenta de la cambra, els impulsors proposen partir peres amb Esquerra i passar a l'oposició.
De moment ho demanen les agrupacions d'Igualada, Tarragona, el Penedès, Argentona, Tortosa i les Corts de Barcelona. Els impulsors, però, no descarten que creixin les peticions amb altres agrupacions locals i militants a títol individual. En declaracions a Ramon Arracu, a Héctor López Bufill, regidor d'Altafulla, assegura que cal un debat urgent al partit per la suspensió de Borràs, però també pel resultat de la taula de diàleg.
La consulta és inevitable. A més, es troba prevista a la ponència política de Junts. El que nosaltres ara pensem és que hi ha prou elements com per demanar-la ara, com a conseqüència d'aquests dos factors sobrevinguts, tant la suspensió de la presidenta del Parlament com la liquidació, diguem-ne, d'un diàleg centrat en l'amnistia i l'autodeterminació.
Bofill admet que els consellers de Junts no estan d'acord en deixar la Generalitat, però demana que la decisió la prenguin les bases del partit. També apunta que alguns sectors demanen trencar més els pactes amb el PSC, que també va votar en contra de Borràs, com el de la Diputació de Barcelona.
I la suspensió de Borràs del Parlament, per cert, ha deixat un primer regal enverinat a Esquerra. La vicepresidenta Alba Vergés, que assumeix ara les funcions de presidència, haurà de donar el vistiplau a l'acte del ple del 6 i 7 de juliol. És el ple en què Borràs va decidir comptar el vot delegat de Lluís Puig, tot i l'anul·lació del Tribunal Constitucional.
Borràs va comptar el vot verbalment per no implicar els funcionaris que habitualment activen els panells electrònics. El resultat, però, sí que ha d'aparèixer a l'acte del ple. L'article 82 del reglament especifica que el document l'ha d'assignar un dels secretaris, ho podria fer Aurora Madaula de Junts, i tenir el vistiplau de la presidenta, aleshores Laura Borràs. Aquest últim tràmit i les possibles conseqüències judicials que se'n derivin queden ara en mans de la vicepresidenta en funcions de presidenta, Alba Vergés.
30 segons i tornem.
RAC 1. Aquest estiu, els vespres de RAC1 els presenta Marc Bala.
Perdona, però deu haver un error. Jo aquest estiu estic de vacances.
Això no ho has de parlar amb mi, eh? Jo només sóc la veu d'aquest anunci.
Doncs revisa-ho bé, mira tu, perquè jo ja he fet la paga i senyal. De fet, tinc aquí el tiquet. Mira, apartaments Hawaii.
Ah, mira, cap problema.
Aquest estiu, Marc Bala presenta cada dia de 7 a 9 els vespres de RAC1 des dels apartaments Hawaii.
Cada dia, has dit? Però deixeu-me descansar el cap de setmana.
Que sí, que sí.
Apartaments Hawaii, cada vespre de 7 a 9, de dilluns a divendres, a RAC1.
I jo també seré 1?
Sí, pesat, aquí tots som 1.
Però em pagareu alguna cosa, no?
RAC1 migdia.
Passen 2 minuts d'un quart de 3. Aquest matí ha sortit el primer vaixell carregat de gra d'Ucraïna des del començament de la invasió russa. El vaixell porta 26.000 tones de gra i anirà fins al Líban. Es calcula que als ports d'Ucraïna hi ha més de 20 milions de tones de cereals i de llavors de girassol bloquejats per la invasió de Putin. Elena Berrocal.
L'embarcació ha sortit a 8:45 del matí des del port d'Odessa i abans d'arribar al seu destí al port de Trípoli, al Líban, haurà de passar per Istanbul, a Turquia, on s'inspeccionarà la càrrega del vaixell. Aquest primer enviament d'aliments arriba poc més d'una setmana després de les negociacions entre Moscou, Kiev i les Nacions Unides, on van acordar crear un centre d'inspecció a Turquia per garantir que no entressin armes a Ucraïna amb els carregaments.
Precisament el bloqueig dels ports ucraïnesos ha provocat un augment de preus i ha fet trontollar la majoria d'economies europees. Tot i això, l'economia catalana creix un 4,8% aquest segon trimestre del 2022 i només es quedaria a un 1,1% de recuperar el PIB anterior a la pandèmia. Més qüestions. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha rebut 2 denúncies més per possibles intents de submissió química a través de punxades aquest cap de setmana. Els 2 casos estan relacionats amb l'àmbit de l'oci nocturn i, com en la resta de coneguts fins ara, no s'hi associen delictes d'abús o d'agressió sexual. Amb aquestes 2, els Mossos d'Esquadra ja estan investigant 7 trames de punxades a locals nocturns de Barcelona i una 20ena les últimes 3 setmanes, Jordi Casals.
Per això s'ha reforçat el patrullatge preventiu en 4 punts de la ciutat on se sol concentrar la festa perquè els itineraris de tornada a casa siguin segurs. La sotsinspectora de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Gemma Alfonso, ha explicat al Món a RAC1 que no només busquen detectar o prevenir situacions d'agressió o abús, sinó també de vulnerabilitat.
No només actuar davant d'aquests fets delictius, no? Una agressió o un abús sexual, sinó que també és molt important que tinguin una especial atenció per poder detectar situacions de vulnerabilitat de dones que puguin estar sota els efectes de l'alcohol o droga, que les deixin un estat de vulnerabilitat a la qual podrien ser víctimes de qualsevol altre tipus de delicte.
De moment s'està treballant en els itineraris segurs del front marítim, Poblenou, Paral·lel i Gràcia, Sarrià, Sant Gervasi, però properament es reforçaran altres zones on hi ha concentracions de locals d'oci nocturn. També s'han començat a formar els treballadors i responsables d'aquests establiments perquè puguin respondre ràpidament davant de qualsevol emergència.
I en clau de successos, l'autobús volcat a Rubió podria quedar retirat del tot aquest migdia. És la previsió que en fan als operaris que s'han passat treballant al lloc de l'accident des de les 10 del matí.
Els treballadors ja han aconseguit arrencar el vehicle, però estan tenint problemes amb el motor. La intenció és portar-lo fins a la carretera per poder-lo remolcar fins a un taller. Ho ha explicat a RAC1 l'alcalde de Rubió, Miquel Archela.
Estan intentant treure'l, l'han posat en marxa i tot ja, però sembla ser que tenen un problema de motors que no entren a les marxes o alguna cosa d'aquestes, per poder-lo treure fins a la carretera on podran treballar les grues per carregar-lo amb una plataforma gran per prendre'l cap al taller allà on s'ha de reparar o s'ha de corregir les defectes que té, no?
La previsió és que s'acabi de treure del tot en les properes hores. Pel que fa a la prohibició de que circulin vehicles grans per aquesta carretera, l'Ajuntament ja està parlant amb la Diputació de Barcelona per poder posar un cartell el més aviat possible.
La Fiscalia acusarà d'assassinat, violació i segrest un home que es va endur una prostituta a casa i va matar l'home que l'acompanyava per vigilar que no li passés res. Va ser a Calonge i des de llavors l'acusat està en presó preventiva. Més detalls des de Girona. Bàrbara Julbe, bon dia.
Bon dia. Segons la Fiscalia, ara fa un any l'acusat va anar fins a un domicili de Platja d'Aro on s'hi feia prostitució. No tenia diners per pagar, però li va oferir una dona 2.000 euros per passar la nit sencera junts amb la condició que fos a casa d'ell. La víctima va acceptar, però va exigir que un company de feina els portés a l'habitatge i s'encarregués de cobrar els diners. El processat, detingut hores més tard dels fets, els va conduir a un camí apartat i un cop allà va matar el vigilant d'un tret, va segrestar la dona i la va violar dues vegades. La víctima va poder escapar a l'endemà al matí i va anar a demanar ajuda a una gasolinera. Uns caçadors van trobar el cadàver de l'home. El fiscal farà l'escrit d'acusació pel qual demanarà les penes de presó per cadascun dels delictes. És el darrer pas abans que la causa oberta per assassinat i agressió sexual arribi a judici amb jurat popular a l'Audiència de Girona.
I atenció a aquesta història que ha publicat VilaWeb. El Servei d'Emergències Mèdiques va donar per mort un home, però més tard el forense es va donar que era viu.
La víctima és un home de 64 anys de Riudecanyes, al Baix Camp. Havia quedat inconscient a casa seva, els bombers van obrir la porta, però els efectius del SEM que el van examinar el van donar per mort i ni tan sols van fer maniobres de reanimació. Quan hi va arribar el forense amb la comitiva funerària, però es va adonar que encara respirava, tot i que amb moltes dificultats, i el van traslladar a l'hospital. Els Mossos van informar-ne al jutge, però no obriran una investigació si ningú presenta una denúncia.
RAC 1 migdia.
El Departament d'Educació assegura que ja té gairebé cobertes les activitats de tarda a les escoles al setembre. Són les activitats de lleure que el govern va anunciar que serien gratuïtes amb l'aplicació del nou horari escolar, que no només passa per l'avançament del curs una setmana, sinó també per implantar un horari intensiu de matí durant el primer mes, Benet.
Segons Educació, ja s'han signat més de 1.700 contractes de monitors. Això vol dir que el 98% dels centres públics ja tenen el personal necessari perquè les famílies que ho necessitin puguin deixar els nens a l'escola com fins ara, a la tarda, i garantir així la conciliació. El conseller Josep González Cambray subratlla que la mesura garanteix la igualtat d'oportunitats més enllà dels recursos econòmics de cadascú.
Garantir amb l'educació en el lleure que totes les famílies puguin educar els infants amb el mateix horari. Més enllà de les impressions, més enllà de les percepcions, més enllà del que es pugui dir, nosaltres, com a Departament d'Educació, donarem totes les garanties perquè tot l'alumnat que es vulgui quedar amb tot l'horari tingui, doncs, aquesta gratuïtat.
La ràtio establerta és d'un monitor per cada 16 alumnes i ara mateix és difícil de fer càlculs perquè no se sap exactament quantes famílies deixaran els nens a la tarda al centre. De fet, el mateix Cambray reconeix que aquest primer curs amb el nou horari servirà de prova.
Quan prens una decisió que saps que és bona per l'alumnat, la primera vegada que desplegues aquella decisió és inevitable aprendre a mesura que fas camí. I, per tant, a mesura que anem desplegant un avançament de curs, que és el primer any que es fa, doncs anirem aprenent. I el curs 23-24, doncs ho farem millor.
L'horari lectiu del setembre serà de 9 del matí a 1 del migdia, l'hora del dinar s'allarga fins a 3:45 i les activitats de tarda seran durant l'hora següent fins a 4:45 perquè qui ho necessiti tingui els nens a l'escola al mateix horari que la resta del curs.
Per cert, que l'Ajuntament de Barcelona farà aquest estiu reformes a 55 escoles bressol municipals, especialment als patis. El regidor d'Educació, Pau González, explica que tindran més verd i això permetrà obrir-los els caps de setmana i en períodes no lectius.
Una obertura de patis que fins ara no es donava les escoles bressol, sí que es donava a la resta d'escoles i que hem vist que també ha tingut molt èxit. Aquest curs hem fet un pilot i amb més de 6.000 persones que han gaudit dels patis per infants de 0-6 anys. I a més amb un plus, que és que tres quartes parts de la gent que hi anava no eren usuaris de la pròpia escola bressol. I el fer-los més verds creiem que pot ajudar a millorar aquest servei que donem.
En altres centres hi faran actuacions de pintura o de renovació de finestres i altres mesures de confort climàtic. En total, aquest estiu es faran obres a la meitat d'escoles bressol de la ciutat. Més qüestions. Barcelona posa en marxa les microparades de taxis. Es tracta d'aparcaments on hi cabran de 2 a 4 cotxes d'aquesta mena. L'objectiu de la mesura és reduir els viatges sense clients i aconseguir abaixar la contaminació.
L'Ajuntament ja n'ha habilitat 8 que estan repartits per diferents punts de la ciutat, però la intenció és que n'hi hagi un total de 191 abans d'acabar l'any. S'afegiran a les 273 parades convencionals que ja existeixen. Des del consistori han remarcat que aquesta mesura farà que els taxistes tinguin més llocs per aparcar i evitarà que estiguin conduint durant molta estona. Això els farà estalviar gasolina, millorarà el trànsit i farà baixar la contaminació. Ho ha explicat el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni.
Facilitar que l'usuari del taxi vagi directament a les parades a buscar el taxi i que no hagi d'anar pel carrer ni al taxista ni a l'usuari del taxi. Això el que fa és omplir els carrers de cotxes buits i el que fa és provocar més emissions que ens podem estalviar i despesa de combustible.
Les microparades es posen en marxa al mateix temps que Pingmi Taxi, una nova opció de l'aplicació AMB Mobilitat en què els usuaris poden demanar un taxi de manera virtual. L'objectiu també és evitar que els taxistes condueixin sense portar passatgers.
I encara un últim punt de mobilitat, en aquest cas pel que fa al metro, perquè des d'avui queda tallada una part de la línia 5, la blava, i una altra part de la línia 3, la verda.
El tram tallat de la línia 5 serà entre les estacions del Carmel i la Sagrera. Per compensar-ho, TMB oferirà un servei de bus llançador amb un recorregut semblant al tram tallat. Les obres duraran fins a finals d'agost, i pel que fa a la línia 3, el tram entre les estacions de Paral·lel i Liceu no estarà operatiu fins al 17 d'agost.
RAC 1 migdia.
I en esports, el Barça ha presentat avui Jules Koundé l'últim reforç del mercat d'estiu blaugrana i ha anunciat la tercera palanca econòmica.
El Barça ha donat la benvinguda al central francès i Laporta ha explicat també que ha venut el 25% de Barça Studios per 100 milions d'euros a socios.com. Anem als detalls. Marc Andrés, has estat a la ciutat esportiva. Nova palanca per poder inscriure els 5 nouvinguts, Sergi, Roberto i Dembélé. Marc, bon dia.
Bon dia, Gemma. Doncs sí, tot i ser el dia de Jules Koundé en aquesta presentació del nou fitxatge del Barça, el central francès ha acabat passant a un segon pla després del que deies, que el president Joan Laporta hagi confirmat l'activació d'una nova tala, d'una nova palanca, la tercera, la venda del 25% de Barça Studios.
A ver, la tercera palanca, sabéis que hemos procedido a la venta del 25% de Barça Studios. Y la venta del 25% de por 100 millones de Barça Studios a consocios.com.
Començava aquest tall dient Laporta, com ja sabeu, doncs no era oficial, no se sabia, i Laporta doncs ho ha confirmat avui en aquesta presentació de Jules Koundé. El president també ha recordat que l'assemblea va donar permís a la directiva per vendre fins al 49% de Barça Studios, de moment només aquest 25% per 100 milions d'euros a socios.com, com ara escoltàvem. El president també ha explicat que aquesta venda significa incorporar un nou soci a Barça Studios, responsable del metavers culer, els NFTs i els tokens, per sempre, és a dir, de manera indefinida. Per tant, aquesta palanca activada és diferent a les dues primeres que ja en vam parlar en el seu moment. Ho recordem, el Barça va vendre el 25% dels seus drets televisius a Sixth Street pels propers 25 anys, mentre que l'acord amb socios.com no té data de caducitat. Per tant, ara mateix, tercera palanca activada i encara a la butxaca s'hi troba l'opció de vendre un 24% més, per tant, fins a arribar al 49%, de Barça Studios.
Per tant, Marc, insistim, el president del Barça, avui Joan Laporta, ha anunciat que el club ha venut aquest 25% de Barça Studios, que és la seva productora audiovisual, per 100 milions d'euros a socios.com, una empresa que ja era patrocinadora global del club blaugrana, de l'entitat blaugrana, i que està especialitzada en les criptomonedes en el món de l'esport. L'operació inclou el metavers, els NFTs, això són els arxius digitals, i els tokens, que serien les monedes digitals. El club blaugrana activa doncs aquesta tercera palanca després de vendre el 25% dels drets televisius de la Lliga per als pròxims 25 anys en dos passos, com ara deies, al fons d'inversió Sixth Street. L'acord amb socios.com s'hauria tancat als Estats Units, aprofitant aquest viatge, aquesta gira que acaba de fer el Barça i que fa dos dies que que ha acabat i que ha aterrat a Barcelona. Veurem si finalment és la manera que ha trobat el club perquè la Lliga no li posi impediments per inscriure els nous fitxatges. Ara, doncs, la prioritat i la gran pregunta és si es poden inscriure totes les noves incorporacions, és a dir, Christensen, Kessié, Rafinha, Koundé i Lewandowski, i a partir d'aquí es podran considerar que hi puguin haver més arribades. També Dembélé i Sergi Roberto. També atents a l'operació sortida, en aquest sentit Òscar Mingueza, que és un dels descartats, un dels homes a qui Xavi ja havia dit que no comptava amb ell, no va fer la gira, ha passat avui revisió mèdica amb el Celta. El central firmarà per 4 temporades. El Barça, tot i que de moment no ingressarà res, es guarda drets futurs. El club és optimista, Marc, amb aquestes sortides?
De moment sí, de moment, però també hem de dir que això, Mingueza és el primer jugador que ha marxat del club dels que no van viatjar amb el Barça a la gira dels Estats Units. Pel que fa a la resta de sortides, Mateu Alemany és qui ha parlat més d'aquesta carpeta i s'ha mostrat optimista amb la feina que està fent la secretaria tècnica i així poder ajustar la plantilla al que ha demanat Xavi.
Capítol de sortides, tots els jugadors que saben la situació en aquest moment en el Barça, no? Parlant amb l'entrenador, i cadascun té coneixement de quin seria la voluntat del cos tècnic respecte a la seva situació, els que s'han de quedar i els que haurien de sortir, i l'únic que esperam és que per bé del jugador i per la nostra, evidentment, estabilitat també de plantilla, del número de jugadors, etc., això se vagi produint en els parts d'estens.
Amb aquest capítol encara ben obert, tot i l'activació de la tercera palanca, ara comentaves el tema de les inscripcions, doncs Joan Laporta no ha acabat de ser contundent a l'hora d'afirmar si el Barça ara té via lliure per inscriure tots aquests fitxatges. Això sí, com deia Gemma, el president ha volgut mostrar-se optimista de cara a inscriure tots els jugadors, esperant que hi hagi una entesa total amb la Lliga sobre la interpretació que el club ha fet de l'activació de les diferents palanques.
Estem fent tot el que cal per poder-los registrar. De fet, doncs, el club ha fet una sèrie d'operacions que ens permeten, doncs, complir amb la normativa. I suposo, doncs, que no ens obstaculitzaran la inscripció dels jugadors.
Veurem, doncs, què hi diu Javier Tebas, que és la veu autoritzada per representar la Lliga, i dir si tot això està activat i és suficient.
Ara continuarem escoltant a Joan Laporta perquè n'ha parlat encara més d'aquest registre dels jugadors. Recordem, tu repassaves els noms, Gemma, els tornem a repassar, que sí, Christensen, Rafinha, Lewandowski, Koundé, a més de Sergi Roberto i Ousmane Dembélé. Així tot, dins d'aquest registre, que ha parlat Laporta abans de començar la Lliga, ara l'escoltarem, si s'ha de fer alguna operació per tancar la carpeta d'entrades, encara es pot fer. I això és el que ha dit Laporta quan se li ha preguntat per Bernardo Silva.
En primer lugar, ahora procederá al registro. Y una vez pues tengamos el tema registrado, espero que tenemos que hacerlo antes del 13 de agosto, pues veremos qué pasa, porque puede suceder a que tengamos interés en alguna operación más.
Tothom inscrit abans del 13 d'agost i potser carpeta oberta a tenir interès en fer alguna operació més. En aquest sentit, també han sortit els noms d'Azpilicueta i Marcos Alonso. Ja estan en la presentació de Jules Koundé, recordem, pretès de manera clara pel Chelsea. El club anglès ha estat breu protagonista amb Mateu Alemany afirmant que, tot i aquest robatori, entre cometes, de jugador, les relacions amb el club són molt bones.
Tenim bona relació amb el Chelsea, vam estar sopant amb el seu propietari, per tant, les relacions institucionals són molt bones, no passa res. Que tenien interès amb el jugador, doncs, no ho sé, possible. Nosaltres tenim un interès amb altres jugadors que acaben en altres llocs, no passa res.
Escoltant tot això, per tant, ni molt menys podem donar la carpeta de sortida i d'entrada per tancades.
Veurem què passa, doncs, amb Joan Laporta, que ha presentat avui Koundé en l'acte privat també al públic que s'ha fet a la gespa del camp Tito Vilanova. No ha sigut al Camp Nou, Lewandowski divendres sí que ho serà, en principi. Avui s'ha fet tota la ciutat esportiva. L'arribada de Koundé s'ha fet possible, Marc, per la insistència i desig de Xavi per incorporar-lo, però també per la paciència del jugador per esperar l'oferta del Barça.
Sí, tot aquest acte, doncs, ha començat a les 11 del matí amb la signatura privada del contracte de Koundé. Després, Koundé, vestit de gala, tot i el sol de justícia que queia sobre el camp Tito Vilanova, s'ha mostrat molt orgullós de fitxar pel Barça i ha afirmat que en uns mesos potser s'atrevirà a contestar preguntes i a fer discursos en català. Més tard, després de fer els tradicionals tocs de pilota amb la samarreta blaugrana, ha estat el torn per les preguntes a roda de premsa i, com tu comentaves, Gemma, primer escoltem el central francès explicar les seves converses amb Xavi i el desig de tot el que li demana l'entrenador del Barça aquí al Camp Nou.
Las conversaciones fueron muy fluido. muy fluido. Creo que desde siempre he sentido el cariño que el míster quería realmente que venga aquí. Y bueno, las conversaciones me han pedido nada más que seguir haciendo lo que estaba haciendo en Sevilla, es decir, seguir siendo agresivo, a salir la pelota de atrás también, que son, creo, mis fuerzas.
Durant tot l'acte, l'altre gran tema que comentava Gemma, Laporta i el mateix Koundé han parlat de l'esforç que ha tocat fer per fer oficial el fitxatge del central pel Barça, i preguntant sobre si va estar a prop de ser jugador del Chelsea, el futbolista de 23 anys ha explicat que ell ho va tenir claríssim des d'un primer moment.
Y el esfuerzo se trataba de esperar a que el Barça podía llegar a un acuerdo con el Sevilla. Elegí el Barça porque era claro para mí. Es un club, sí, con un proyecto muy ambicioso. También la Liga Española me gusta mucho. Y sí, el esfuerzo fue eso, quería llegar aquí.
Realment, una història no la saps del tot fins que no tens més d'una versió. Teníem la versió de Monchi la setmana passada de com havien anat les negociacions per incorporar Koundé, i parlava que el Chelsea havia arribat a dubtar de si era el jugador idoni pel seu projecte i que Mateu Alemany no els havia trucat, no havia trucat directament a Monchi fins dilluns passat. Avui sabem la versió del jugador, que deia que estava esperant amb ganes l'oferta del Barça. No?
I ens queda una última versió, perquè sobre aquest esforç ja ha ficat cullerada en Mateu Alemany, que ha detallat com van ser les converses que van anar mantenint al llarg de les setmanes de l'estiu amb l'agent del futbolista Jonathan Kebe.
Els puc dir que aquí tenim l'agent del jugador, que crec que m'ha trucat cada dia o cada dos dies durant dos mesos per veure com està la situació del fair play, no? I jo li deia, escolta, que serà impossible, crec jo, perquè estem encara en les palanques, etc. Firmau, és que tinc una oferta de tal, de qual, feu. Dos dies després, no, però és que el jugador vol venir al Barça. Esperam. I la realitat és que han esperat, però amb una insistència tremenda.
Tanta insistència d'una i altra banda ha sortit bé, ja que futbolista i club han aconseguit el seu objectiu, que és formar part de la plantilla del Barça. I parlant de la plantilla del Barça, Koundé, per cert, que s'entrenarà amb els seus nous companys a partir de dimecres. Recordem que l'equip, després de tornar de la gira americana, doncs ara té descans. Per cert, el cas de Koundé, tanta insistència per part de jugador i per part de club, potser s'assembla una mica al cas de Robert Lewandowski. Abans ho has mencionat i ara ho tornem a fer, perquè avui ha estat el dia de presentar Koundé, però aquest divendres, dia 5 d'agost, serà a torn per el protagonisme pel davanter polonès, que, com hem comentat, serà presentat al Camp Nou.
Avui era un acte privat, tancat al públic. Divendres no ho serà, us explicarem els detalls de com serà aquesta presentació de Lewandowski. Per cert, dins de l'acte d'avui, Marc, li han preguntat també per altres equips a Laporta, i el president, home, ha acabat força amunt avui, eh?
Sí, perquè després de tantes declaracions des de Madrid, des d'Anglaterra, també des de Munic, amb paraules com que el Barça està arruïnat, que no s'entenien per què es feien aquests gastos si no s'estava pagant a jugadors, i un llarg etcètera de declaracions, Joan Laporta ha volgut deixar clar que ell només es centra en el que interessa i el que afecta el seu club. I si algú de l'exterior vol fer declaracions i opinar al respecte, doncs és lliure. Però el màxim mandatari té una resposta contundent. Qui vulgui parlar, que parli.
Ens hem trobat que els clubs contra els que competíem amb aquestes operacions i es permetien, doncs, fer manifestacions dient que si el Barça no sé què, si el Barça no sé quants... Jo no parlo dels altres clubs, parlo del Barça. I en aquest sentit, doncs, si volen seguir parlant, que parlin, que nosaltres seguim endavant.
Una altra cosa no, però Laporta tampoc és que sigui una persona que li manqui contundència a l'hora de defensar el que és seu. En té altres més històriques, potser, però aquesta també tampoc es queda enrere.
No, al loro, citant el propi Laporta. Per cert, que des de fa uns minuts, des de les dues, s'ha obert al públic en general la retirada d'entrades per la presentació de Lewandowski, que serà, com dèiem, divendres a les 11. Divendres va ser el dia perquè ho fessin els socis, a partir d'avui ho pot fer el públic en general. A més, encara en clau blaugrana, segons ha pogut saber RAC1, Brian Wagner serà el nou director de l'oficina del Barça a Nova York. Compaginarà les direccions de les oficines de la ciutat, també la de Hong Kong, on va ser designat a finals del 2021. Wagner, que era un dels socis de Laporta al Reus, substitueix Xavi O'Callaghan, que fa un any que va tornar a Barcelona ja, per ser el mànager de l'handbol, el Barça i el futbol sala. O'Callaghan ha estat desenvolupant les dues funcions des de la distància, però ara es designa un nou director per poder treure més partit a la marca Barça als Estats Units. L'oficina del Barça està al centre de Manhattan, té actualment 5 persones en nòmina que treballen en la gestió de les Barça Academy i la recerca de patrocinadors. es va tancar l'Eurocopa femenina amb xifres de rècord per la història, tant d'assistència com de telespectadors. Anglaterra va guanyar una competició que acollia a casa i una blaugrana, encara per estrenar-se amb l'equip de Jonathan Giraldez, en va sortir guanyadora, Lucy Bronze. Gemma Mallorca, bon dia.
Sí, Gemma, hi va ser una nit inoblidable. Anglaterra, l'anfitriona, es va convertir en la campiona d'Europa en un partit molt igualat que es va acabar decidint a la pròrroga. Els gols de Tun i Magul van enviar el partit al temps extra i Chloe Kelly va fer el gol decisiu perquè la seva selecció aconseguís així la primera Eurocopa de la seva història. D'aquesta manera es va narrar el final del partit des d'Anglaterra.
We've had the 2 minutes of stoppage time at the end of extra time. No more. No more waiting. England have won a major trophy for the first time ever.
Alemanya arribava a la final de Wembley imbatuda i 108 cops guanyadora del trofeu. Tot i això, des dels primers instants se'ls hi va complicar el partit. A l'escalfament, la capitana i màxima golejadora de la selecció alemanya, Alexandra Popp, va patir una lesió. Anglaterra ja havia estat anteriorment 2 cops a les portes d'aconseguir el trofeu i a la tercera final anava la vençuda. D'aquesta manera van irrompre la roda de premsa de la seleccionadora després d'aconseguir el triomf.
Motivation as well.
Una de les grans protagonistes d'aquesta Eurocopa ha estat la blaugrana Lucy Bronze, com bé has dit abans. Lateral dret ha disputat tots els partits de l'Eurocopa i, a més, ha estat titular en tots. En total, les seves xifres són les següents. 580 minuts disputats, tenint en compte la pròrroga d'ahir, un gol, 2 assistències, un total de 51 pilotes recuperades i un 78% de precisió en les passades. Bronze, després de guanyar l'Eurocopa, s'han recordat d'aquells que els van ajudar a arribar fins aquí.
Que el nostre equip estigui en la posició en la que està és cosa dels jugadors i jugadores que van jugar abans. El treball que van fer significa que hem pogut començar des de ben amunt i arribar en aquest torneig. Tot això a diferència dels altres equips que malauradament no tenen el mateix recurs històric ni recolzament que tenim nosaltres. Som molt afortunades en aquest sentit.
Però també hi ha un altre protagonista, la seleccionadora anglesa Sarina Wiegman. La neerlandesa va guanyar ahir la seva segona Eurocopa consecutiva. Es converteix així en la primera entrenadora que guanya el torneig amb 2 combinats diferents i també la primera que és campiona entrenant una selecció d'un país que no és el seu.
Tot això en una Eurocopa que ha batut rècords d'assistència i d'espectadors arreu d'Europa.
Sí, ahir a Wembley es va fer el rècord d'assistència en una final d'Eurocopa tant masculina com femenina amb 87.192 espectadors. En total, més de 500.000 aficionats han viscut a prop els 31 partits que s'han jugat d'Eurocopa. Però més enllà dels espectadors desplaçats als estadis, hi ha molta gent que l'ha viscuda des de casa. Anglaterra ahir va batre el rècord d'assistència d'un partit femení amb un total de 17,4 milions d'espectadors segons la BBC, i Alemanya també es va batre el rècord amb 17,9 milions d'espectadors. A Espanya, els aficionats que han seguit l'Eurocopa des de casa han anat creixent exponencialment. Segons la televisió espanyola, el registre mitjà de l'audiència ha estat d'1.485.000 espectadors. El debut contra Finlàndia va ser el duel menys vist, sense arribar al 1 milió d'espectadors. Contra Alemanya es va apropar al 1,5 milió, davant Dinamarca gairebé 2 milions i ja davant Anglaterra un màxim de 3,5 milions al minut d'or.
I més enllà de l'Eurocopa, Gemma, tenim la Copa Amèrica també.
Doncs sí, Brasil es va proclamar campiona de la Copa Amèrica. És el 8è cop que ho aconsegueix i el 4è cop consecutiu. La selecció brasileña no ha encaixat cap gol i n'ha marcat 20. Ho va fer guanyant per 1-0 a Colòmbia la nova jugadora blaugrana Jacy Ferreira, jugant 5 minuts. La també blaugrana Gio Queiroz no ha jugat cap minut i ni tan sols ha estat mencionada per el Barça a les xarxes socials.
L'Espanyol gaudeix avui d'un dia de descans i demà tornarà a la feina per preparar el partit contra el Nàpols de dissabte. Mentrestant, compàs d'espera, Ivan Condé per RDT.
Doncs sí, com bé deies, la primera plantilla de l'Espanyol gaudeix avui del segon dia de descans, que arriba segurament en un bon moment per aclarir idees. D'una banda, esportives, perquè l'Espanyol va arrencar amb sensacions força positives, 2 victòries i un empat, cap gol encaixat en 3 partits, i la darrera setmana ho han rarit tot, el 0-1 davant el Linense i sobretot el 5-1 contra el Brighton han encès alarmes. D'altra banda, potser la qüestió més rellevant, el cas Raúl de Tomàs. Joan Camí ens avançava fa un parell de dies que la situació del davanter blanquiblau Bilbao es trobava en el punt més crític i la grada parla ja de l'interès del Real Madrid, que oferiria calés i jugadors a l'Espanyol a canvi d'RDT. El gran obstacle, la sortida de Mariano del Club Blanc encallada a hores d'ara. Demà torna l'equip de Diego Martínez a la feina i dissabte juga contra el Napoli el darrer partit de pretemporada, Castel di Sangro, a mig camí entre Roma i Nàpols. Serà el darrer encontre de preparació abans d'afrontar el debut de Lliga, dissabte 13 a Balaïdos. Per tancar, hi va jugar l'Espanyol B, sense tots els integrants que es troben en dinàmica de primer equip i amb un parell de jugadors a prova, entre ells Marco Bernovic, fill d'un ex-espanyol com Branko Bernovic. El filial blanc i blau va perdre per 0-1 contra el Prat a la Ciutat Esportiva Dani Jarque.
I al futbol internacional, el PSG ahir va guanyar el primer títol de la temporada amb molt de protagonisme de vells coneguts de la Lliga Espanyola, Oriol Agramont.
Així és, el Paris Saint-Germain va golejar ahir per 4-0 al Nantes i es va proclamar campió de la Supercopa francesa. Messi va inaugurar el marcador, Neymar va ser protagonista amb un doblet i Sergio Ramos va ser l'altre golejador de la nit en un partit que es va disputar a Tel Aviv. Kylian Mbappé, però, no va poder ser-hi per acumulació de targetes a la final de la temporada passada. Pel que respecta al mercat de fitxatges, Cesc Fàbregas ha estat anunciat fa uns minuts com a nou jugador del Como, de la Sèrie B italiana. El futbolista d'Arenys arriba amb 35 anys com a agent lliure. També acabem de saber fa poc que Borja Mayoral ha estat anunciat com nou davanter del Getafe, venint del Real Madrid. D'altra banda, Marcao també ha estat presentat aquest migdia pel Sevilla. Estem parlant d'un defensa de 26 anys procedent del Galatasaray. Va ser anunciat fa uns dies, però encara no ha pogut jugar amb l'equip a la pretemporada per una lesió als isquiotibials. I finalment, Luis Suárez s'entrenarà aquesta tarda per primer cop amb el seu nou equip, el Nacional d'Uruguai. L'exdavanter de l'Atlètic de Madrid i del Barça va ser presentat ahir davant d'una multitud d'aficionats i es va revelar que portarà el número 9 a la samarreta.
Suárez amb el 9 i atenció ara pels més nostàlgics, avui comença la 36a edició ja del torneig d'històrics.
Sí, començarà aquesta tarda la fase de grups i avui serà el torn del grup 1, format pel Vilafranca, el Muntanyesa i el Terrassa, els quals faran un triangular en partits de 45 minuts. Demà jugaran el Sants, el Júpiter i el Badalona, el dimecres ho faran el Sant Andreu, el Martinenc i el Cerdanyola i el dijous finalitzarà la fase de grups amb la Fundació Grama, l'Horta i el Manresa. Durant el dissabte es disputaran les dues semifinals amb els primers classificats de cada grup i el diumenge se celebrarà la final a les 6 de la tarda.
També hem sabut avui, Oriol, on es podrà veure ja finalment la Lliga Smartbank, la Lliga de Segona Divisió, aquesta temporada 2022-2023.
Sí, perquè la Segona Divisió arrenca a mitjans d'agost i des de llavors ja es podrà veure per Movistar, Orange i T-Cable. D'altra banda, també s'ha anunciat que altres operadors com Amazon Prime Video, Euskaltel, Virgin Telco o Masmóvil aniran oferint partits en el seu servei a partir del mes de setembre progressivament.
A terra deixem el futbol. Avui Fernando Alonso ha anunciat que fitxa per Aston Martin després de 2 anys alpin i alguns problemes durant aquestes dues temporades. L'asturià marxa a l'escuderia britànica amb un contracte multianual. De fet, encara no han especificat la durada exacta i tindrà com a company Lance Stroll, que és fill de Lorenz Stroll, el copropietari d'aquesta escuderia. Què suposa això a la carrera de Fernando Alonso? Ens ho explica l'Álvaro Demà.
Hola Gemma, què tal? Bon dia. Als seus 41 anys, Alonso li queda corda per estona. L'asturià substituirà Sebastian Vettel a Aston Martin, que es convertirà en el cinquè equip del bicampió mundial a la Fórmula 1, després de Minardi, Renault, on ha corregut en 3 etapes diferents, la darrera sota el nom d'Alpine, McLaren també en 2 etapes i Ferrari. Aston Martin encara no és un equip competitiu, de fet ocupa la 9a posició de 10 equips en la classificació de constructors. Han sumat 20 punts només en els 13 grans premis disputats fins al moment aquesta temporada, però l'ambició és màxima. I l'experiència d'Alonso, amb 19 temporades a la Fórmula 1, 347 grans premis, 2 títols i 32 victòries, els ajudarà segur. Alonso vol tornar a guanyar i creu que amb Aston Martin pot fer-ho. El problema és que el temps se li acaba i convertir un equip del final de la graella en un equip competitiu no és quelcom que es faci en uns pocs grans premis.
Doncs nova etapa per Fernando Alonso a partir del 2023 al volant d'un Aston Martin. L'endemà del cop d'autoritat de Verstappen al Gran Premi d'Hongria, el neerlandès sortia desè, però va guanyar gràcies a un bon pilotatge i una bona estratègia de l'escuderia Red Bull. És la vuitena victòria de la temporada i ja té 80 punts d'avantatge a la classificació general. Van completar el podi d'ahir a Hongria els Mercedes de Lewis Hamilton i George Russell. Mala jornada. En canvi, pels Ferrari, Sainz va acabar quart i Leclerc sisè. No hi haurà ja més Fórmula 1 fins d'aquí 3 setmanes. Serà el 28 d'agost a Bèlgica al circuit d'Spa. Aquest matí també hem sabut que el Rally RAC Catalunya Costa Daurada es confirma com la vuitena i última prova del Campionat Europeu de Rallys d'aquest any. Avui s'ha afegit la prova al calendari, tot i que està pendent de l'aprovació pel Consell Mundial del Motor de la FIA. El dia que hem de felicitar també Dani Juncadella, que ahir va guanyar les 24 hores d'Spa Francochamps al Mundial de Resistència. I l'actualitat del bàsquet passa avui pel Barça, que amb la tornada d'Oriol Paulí dona per tancada la plantilla. Pol Rodríguez.
Paulí ha viscut part de la seva formació a Can Barça entre el 2006 i el 2014 i ara signa per dues temporades després de desvincular-se ahir del Morabanc Andorra. Ha jugat 8 temporades a la Lliga Endesa amb experiència també a Eurolliga i Eurocup. Paulí explica als mitjans del club el canvi que ha experimentat com a jugador des que va marxar.
Podem dir que m'he fet un home encara que tingui 28 anys i sobretot com a jugador doncs, he agafat experiència, m'he jugat a la Lliga que quan estava aquí doncs, no havia pogut mai arribar a debutar a la CB. I he agafat aquest rodatge necessari pues, per venir aquí i poder demostrar no, tot el que he crescut i que sóc capaç de poder-ho fer aquí.
D'altra banda, Josep Cubells, responsable de la secció de bàsquet, ha parlat també als mitjans del club sobre què pot aportar el jugador a l'equip.
És un jugador molt versàtil, és un jugador que jo crec que es posarà el públic a la butxaca, és un jugador doncs, que juga per sobre del cèrcol i atlètic, no? I ens donarà, per tant, moltes prestacions. I, a més, hi ha l'afegit. L'afegit, que és un noi de la casa, no? un dels nostres, de la nostra masia.
D'aquesta manera, el Barça tindrà una plantilla de 14 jugadors. La posició de base la formen Tomas Satoranski, que també ha tornat al club aquest estiu, i continuen la Provítola i Jokubaitis. Calates té contracte, però club i jugador busquen una sortida. A les ales segueixen Corey Higgins, Kyle Gurich, Àlex Abrines i Sergi Martínez. Han arribat els alers Nikola Kalinic i el mateix Paulí, i el joc interior és el que més canvis ha experimentat. Continuen només Mirotic i Sanli de la passada temporada. Han arribat Jan Veseli, Mike Tobi i Òscar da Silva. Pierre Oriola també té contracte, però ja vam avançar a RAC1 que fitxarà pel bàsquet Girona si res es torça.
Alguna cosa més, Pol?
Sí, que la penya ha fet oficial els amistosos de pretemporada i en seran un total de 3. No són tants com els que juga habitualment perquè l'Eurobàsquet, que serà de l'1 al 18 de setembre, condiciona el calendari. Jugarà, doncs, el 3 de setembre a Olot contra el Bàsquet Girona, el 7 de setembre a Salou contra el València i el 14 a l'Hospitalet, novament contra el Bàsquet Girona. Precisament, la selecció espanyola inicia avui la concentració per l'Eurobàsquet del setembre. Estan citats 22 jugadors preseleccionats i en quedaran un total de 12 a la llista definitiva. I aquest migdia la Federació Francesa ha anunciat que no deixarà participar en competicions internacionals amb la selecció aquells jugadors o entrenadors que tinguin contracte amb equips russos o bielorussos. Això afecta directament l'exbase del Barça i del Real Madrid, Thomas Hertel, que aquest estiu ha signat de fet amb el Zenit de Xavi Pascual. Hertel ja havia estat convocat per disputar l'Eurobàsquet a la llista de preseleccionats i ara no ho podrà fer. I deixa'm dir-te també que aquesta temporada hi haurà rècord de clubs catalans a l'Alep i a la Lliga Femenina 2. En total, 46 clubs competiran en lligues catalanes i espanyoles. 4 a la CB, 3 a la Lliga Femenina, 2 a la Lliga Challenge, 2 més a la Lliga Femenina 2, 7 a l'Alep i 20 a la Lliga EVA.
Per cert, Pol, que el món del bàsquet ha reaccionat a les últimes hores amb força tristesa a la mort de Bill Russell.
Començant per Pau Gasol, qui va reaccionar via xarxes socials penjant una fotografia amb la llegenda. En el tuit, el de Sant Boi escrivia: un dels jugadors més dominants de tots els temps i un dels millors campions de la història. Ha estat un honor conèixer-te, gràcies pel que has donat al bàsquet. Una altra llegenda, en aquest cas dels Lakers, Magic Johnson, feia un tuit dient que, malgrat tots els seus èxits, era tan humil, un gegant amable, un home molt intel·ligent i va utilitzar la seva veu i plataforma per lluitar pels negres. Russell és el jugador de tota la història amb més anells de campió de NBA, un total d'11 en 13 temporades i el primer entrenador negre de la història de la Lliga.
Moment per analitzar el que ha donat el Tour de França femení i la dimensió que pot prendre a partir d'ara ahir victòria d'etapa i general per Van Bleuten. Ivan Conde, bon dia.
Bon dia, final de festa a la Superplanche de Belfill amb una nova exhibició del nom propi de la cursa. Enemic Van Bleuten, la neerlandesa de 39 anys, ha guanyat Giro i Tour enguany i ha demostrat estar una dimensió per sobre de la resta. Ahir va passar pel Tu diràs Ana Barrero. Ella va formar part del grup de ciclistes que els darrers anys ha replicat el recorregut del Tour masculí per reivindicar precisament una prova femenina.
Mateixos quilòmetres, mateixes etapes, tot igual que els homes, sobretot perquè el president de la Federació Internacional de Ciclisme va afirmar que una dona no era capaç d'acabar un Tour de França, que no podia participar. I va ser una mica com què estàs dient?
Aquesta edició del Tour ha gaudit d'èxit i audiències que fins i tot han superat expectatives. A França, l'etapa d'ahir va gaudir de pics de més de 5 milions de telespectadors i a Espanya gairebé 250.000, un share superior al del 2,7% a alguna etapa de l'edició masculina d'enguany. El Tour ens ha deixat els doblets de Van Bleuten, Marianne Vos, Bieber o la desena posició de la Balear, Mavi Garcia, però sobretot una intensitat poques vegades vista en una gran volta. El debat ara precisament és aquest, si mantenir el format d'una setmana o anar cap a les 3 setmanes del masculí i incloure també etapes contra rellotge o grans encadenats.
Sí que és veritat que 8 etapes són poques, però també he vist la part positiva, que ha sigut com més emocionant, intens, i et dic, si potser li fiques 3 setmanes i la primera setmana és tot més d'etapes planes fins que no arriben a... No sé, perd com emoció, però sí que és veritat que estaria bé que una propera edició pues, cada cop s'assimili més al Tour masculí.
No s'acaba amb el Tour el 2022 en ciclisme en ruta femení, ja que tenim un bon grapat de proves, entre elles la Vuelta Femenina del 7 al 11 de setembre i el Mundial Austràlia del 18 al 25 de setembre. En ciclisme masculí, l'Estan ha anunciat que reincorpora Miguel Ángel López a la disciplina de l'equip després que les autoritats espanyoles no hagin trobat proves en contra del ciclista colombià.
Doncs un minut i repassem la resta de l'actualitat esportiva. Oriol Agramunt.
Doncs sí, en tenis avui hem sabut que Garbiñe Muguruza no podrà competir al torneig de San José. Estava previst que la tenista debutés avui en primera ronda contra la italiana Georgi, però s'ha hagut de retirar per una lesió de la qual no n'han transcendit més detalls. Carlos Alcaraz passa a ser el número 4 del món. El murcià ha superat Stefanos Tsitsipas en el rànquing ATP, tot i haver perdut ahir la final de l'Open d'Umag contra Jannik Sinner. I avui es dona el tret de sortida de la Copa del Rei de Vela i participaran més de 100 vaixells de 20 països diferents. Aquesta competició es durà a terme a Palma de Mallorca de l'1 al 5 d'agost i enguany celebra el seu 40è aniversari. El Barça de futbol, per la seva part, farà un estatge de pretemporada a Andorra. Serà en camp del 5 al 8 d'agost, on els blaugranes se centraran en la preparació física per posar-se a punt per l'inici de temporada. I un últim apunt en hoquei patins, perquè el Barça ha anunciat que el davanter Sergi Llorca serà baixa durant 4 mesos per una luxació a l'espatlla.
3 minuts i seran les 3 de la tarda, una pausa i rematem el RAC1 migdia.
Una tarda tranquil·la, una platja tranquil·la. Aquest estiu et mereixes passar unes vacances tranquil·les. Perquè amb l'alarma de Movistar ProSegur t'avisen si passa res a casa en menys de 29 segons. I si calgués, truquen per tu a la policia. Gaudeix de l'estiu per 14,90 euros al mes durant 3 mesos contractant-la fins al 7 de setembre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900-200-730.
Quan vagis a comprar mobles, tingues en compte les 4 Bs. Bo, net, bonic, net, barat, net, i boom! Mobles Boom. Especialistes en mobles juvenils, matalassos, sofàs i dormitoris i, com sempre, el millor preu, de ben segur. Troba'ns a la teva botiga més propera o entra al web mueblesboom.com.
O sigui que si me'n vaig de vacances puc veure la casa quan vulgui? És que anar-me'n i deixar-la buida...
Pot marxar tranquil·la, ja està tot instal·lat. Miri, amb el mòbil pot veure la casa en tot moment. Només ha de prémer aquí, veu? A més, si algú intentés entrar, ho detectem abans que passi. Hi ha sensors de portes i finestres, i la càmera de fora també ens avisaria. I si cal, podem enviar un dels nostres vigilants per veure si tot està bé.
Aquest estiu, protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 4546.
RAC1 i la Generalitat de Catalunya presenten la ruta d'estiu de RAC1.
Divendres 5 d'agost, al Món a RAC1 amb Anna Ballonista en directe des de Llançà.
Us direm bon dia des d'un dels llocs de Catalunya on veuen sortir abans el sol. Serem a Llançà, amb l'equip d'estiu del Món a RAC1, tertulians, col·laboradors i algunes sorpreses. Arrenquem a les 7 del matí. Ja ho sabeu, el primer que arriba, el primer que seu.
Divendres 5 d'agost, programa especial del Món a RAC1, en directe des de la sala d'actes de la Casa de Cultura de Llançà. Vine a la ruta d'estiu de RAC1. Tots som un.
Per les 3 obrim l'agenda cultural parlant d'art. La Fira d'Art al carrer de Tàrrega presenta l'estrena de l'espectacle A Fresco, una obra que es farà els dies 9 i 10 de setembre i que combinarà en un mateix espai teatre, música i pintura. Anna Hernández.
El rovell de l'ou de l'espectacle serà el pintor Josep Minguell, que farà en directe un mural al fresc mentre explicarà a l'espectador tot el procés, des que té la idea fins que materialitza el resultat final. Minguell és un pintor targarí que durant dècades ha treballat en solitari i en silenci, una experiència doncs que suposarà tot un repte per a ell.
Estic acostumat a treballar en silenci, aïllat completament, penjat a les bastilles a 20 metres de terra, que ningú m'atabale. I de sobte, el que faré serà una pintura. Davant de la gent, aquí hi haurà una pressió afegida, però bé, ho intentaré.
L'espectacle dirigit per Llorenç Corbella anirà acompanyat de l'actuació de Núria Miret i de la música de la soprano Olga Miracle i de l'instrumentista Joan Codina.
Això serà el 9 i 10 de setembre a la Fira de Tàrrega, i pel que fa als festivals de música, avui, aquesta nit, al Festival de Cap Roig hi actua Taburete.
Cabaret, se han olvidado a que huele la luna, y en las cantinas como bailan, como cantan.
Els barrilenys hi presenten el seu quart treball, La broma infinita.
És un disc que s'escapa del seu estil habitual, amb melodies i lletres més personals i profundes. Després de l'èxit dels tres primers projectes, aquest concert forma part de la gira Camino a Matadero, que viatjarà per Espanya i Amèrica Llatina.
Del miedo y sobre su cuello.